Amics, matí, comencem retalls de premsa amb Juani García, com cada dimecres. Molt bon dia, Juani.
Molt bon dia.
Oi, que avui tens el micròfon una mica lluny.
No, saps el que ha passat? Que no he pujat la cadira i ara, ara deia jo, on t'estic?
Et quedes baixeta, et quedes baixeta. Molt bé, Juani, com estàs? A part d'una mica refredada?
Molt bé, bueno, lo típic d'aquestes èpoques.
Oi, sí, no, és que és inevitable.
Avui m'havia de posar la vacuna, sense vacuna. Esperarem.
Castigada sense vacuna.
Sí, perquè mira com estic.
Sí,
és contrapodolent. Diu que podia encara empitjorar més, doncs bueno.
No cal, no?
Encara que no hi ha febre ni res, tota mucositat, però bueno.
No, però és incòmode, és incòmode.
Lo que porta, veus, aquesta temperatura.
Sí,
que, per cert,
sí,
has vist quina humitat aquest dematí?
Déu-n'hi-do.
Estaven els carrers xops. El meu home, quan s'ha aixecat, diu, o ha plogut o és que ha sigut tota aquesta boira, totes aquestes baixes temperatures que han tingut. Que, clar, a la nit baixen moltíssim, però bueno, com que estàs calent a casa no ho notes.
No, és veritat. Bueno. Molt bé, i com tenim doncs aquests retallets?
Tinc aquí un retallet que és el diari d'avui, i ens diu la imatge en Puigcerdà de Barcelona està ferida de mort, i amb ella de tota Catalunya. Diu que hem d'endreçar el rumbo. Que, per cert, ahir vaig veure que deien que l'alcaldessa de Barcelona estava fent malbé la marca Barcelona.
Ah, sí?
Que es veu que no... No sé. En política no m'hi vull ficar, perquè, primer, que no entenc, i, segones, que potser parlo més de la compte. Així que més val estar
així que no diem res. Vinga.
El cas és que diu que uns se'n van i uns altres volen venir. Diu, els càlculs dels beneficis que ho hagués reportat a Barcelona, que tots sabem que l'Agència Europea del Medicament ens ha deixat, per dir-ho d'alguna manera, doncs, desesperants per al valor de lo que ens ha deixat escapar, cerca a prop de 1.000 llocs de treball directes i altres 5.000 indirectes, segons el Cercle de Salut de Catalunya. Els congressos, conferències i foros professionals que congrega la EAM, diu, haguessin proporcionat a si mateix milers de reserves hoteleres a l'any, que per cert vaig veure com els hotelers parlaven de que aquest turisme era un turisme bo per Barcelona, perquè clar, metges, farmacèutics, tot el que comporta, no?, aquest tipus de tenir l'agència aquesta a Barcelona, i que els hi agradava, però bueno, no han volgut vindre.
Però es veu que no era la preferida, eh? Avui han concretat doncs, una mica més tot aquest tema.
Brussel·les diu que en cap moment havia estat la preferida. Però bueno, això tampoc ho sabem nosaltres. Com que no
I clar, i deien avui que doncs, per molts motius que no era la preferida i que per això Amsterdam doncs, ha estat...
Diu, bé, tot això està... Que Barcelona tenia la mà només fa uns mesos s'ha evaporat entre les nostres atònites nassos. Hi ha coincidència general en què la capital catalana aportava arguments imbatibles per fer-se amb la sede d'aquest organisme europeu. Però el pes d'aquest sector farmacèutic i sanitari a l'oferiment de la icònica Torre i Glòries, antiga Torre Edgar, com a edifici singular i cèntric per les oficines, les bones connexions aèries i ferroviàries, les escoles internacionals i la bona predisposició de la plantilla actual de l'agència per traslladar-se de Londres a Barcelona, o sigui que els treballadors estaven d'acord, els atorgava grans avantatges respecte a altres candidates com Atenes, Bonn, Bratislava, Bucarest, Dublín, Helsinki, Lille, Milán, Oporto, Sofia, Estocolmo, Malta, Viena, Varsovia o Zagreb. Diu, finalment ha sigut Amsterdam la que s'ha emportat el gat a l'aigua. Que, per cert, ja tenia bastants candidats també per ser la seu, eh? Si ho hagués guanyat... Que, per cert, van dir que fa 22 anys, quan va ser escollida a Londres, ja va quedar la segona. O sigui, que tampoc tenia molt... que estava també dintre d'aquest sorteig, no?
Quina deies, que havia quedat segona?
Barcelona.
Ah, Barcelona.
Quan va ser escollida a Londres. Fa 22 anys que diu que està la seva... Que això és el que ha comportat el sortir de la Unió Europea, el Brexit.
El Brexit, sí, sí, sí. Però vaja, que de totes formes avui ho deien, perquè saps tu que govern d'aquí, govern d'allà, doncs hi havia retrets,
sí,
no? Que si és culpa teva, és culpa meva.
Si el 155, l'altre que
I llavors avui, doncs, des de la Comunitat Europea ha dit que
sí,
Barcelona no havia sigut la preferida i ha explicat doncs, els motius. Entre ells, doncs, a Holanda tothom parla anglès, també doncs, les comunicacions. Vull dir, han donat tota una sèrie de...
No hi ha aldarulls, perquè allà estan més tranquils.
Bueno, estabilitat política, sí, també. Clar,
també.
Vull dir, ha sigut tota una sèrie de motius bueno, pels quals doncs, no s'ha fet a Barcelona.
Nosaltres aquí a Roda, que per cert, jo per la gent que ve a l'estiu, als càmpings, la majoria dels que venen diu que treballen a les mines, o sigui, que venen amb aquests tours operatos, molts d'ells treballen en mines, allà a Holanda. Però bueno, tu els veus venir i no són gent que facin escàndalo. Venen amb el seu propi cantant, amb les seves pròpies colles d'animació, o sigui que molt bé, i porten moltíssims anys venint a la Barta d'aquí de Roda. O sigui que són gent tranquil·la, venen amb les seves bicicletes, us veus amb els nens que els porten al darrere amb aquell carro que porten. O sigui, molt simpàtic. A mi, jo quan els veig, me fa il·lusió, no? Doncs clar, diu que això que és de llibre, que qualsevol projecte empresarial, institucional, d'oci, de qualsevol altra índole, fugi de les situacions de conflicte, és normal. La imatge pujant de Barcelona està ferida de mort i amb ella la de tota Catalunya. La fuga d'empreses serà tan greu com la renúncia d'altres projectes a assentar-se a la ciutat condal. Hem patit el primer avís. O endrecem el rumba o el país està abocat a una profunda crisi. Que, per cert, també vaig llegir ahir que la Unió Bancària Europea, que també surt de Londres, se'n va a París. Sí, un altre que també se'ns passa de llarg, però bueno... Amb això, nosaltres no estem promovent que vinguin ni que se'n vagin. Són els polítics els que han de fer la seva labor, que per això existeixen. I ara la plomilla ens parla de la consultora Gartner, avisa que circularan pel món més notícies falses que verdaderes. Saps que ara estan dient que si des, primer deien que era Rússia, ara que des de Rússia ja afegeixen aquest desde, per no culpar Putin, perquè Putin ja dic que allà no...
Què passa?
Bueno, la ministra d'Afers Exteriors, que això de donar-li la culpa a Rússia no era normal. Doncs diu que el seu cost de producció és més barat i es fan amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Amb aquest panorama, un agraeix quan ve periodistes dels bons, com el, saps que l'altre dia el Jordi Évole va entrevistar a Salvados al senyor Maduro, no? I amb preguntes incisives i contrarèpliques intel·ligents. El president es va donar a conèixer com pensa i com veu les coses. Ara està dient que, com que s'ha vingut cap aquí, també el exalcalde de Caracas, dice, ahora irás bebiendo vinos por la Gran Vía, vampiro. Jo no sé si un president d'un país pot dir aquestes coses. Jo a vegades...
Jo al·lucino.
Jo no tindré carreres per estar de polític, no? Perquè això s'hauria d'exigir que tinguessin títols, tu. Perquè mon germà, que és economista, sempre em diu, jo per poder dirigir una empresa he tingut de presentar els meus títols i demostrar que serveixo. I aquesta gent no tenen estudis, no tenen res, i dirigeixen molts un país o qualsevol altre puesto. Perquè ara, que Déu em perdoni, no vull... Bueno, Déu per dir alguna cosa. No vull dir res, però el rufián aquest, a vegades, quan comença a dir aquestes coses, també em fa tremolar, eh? Perquè no sé si és política de ara tu, ara jo, però... No sé. És com el que va al metge i va amb xandall. No m'agrada. Potser a uns altres sí, però a mi no. Tot el que diu que el personatge sí que em va agradar conèixer, com diu, no per lo que diu, sinó, no per lo que diuen d'ell, sinó per lo que diu ell. Évole obté respostes. Li va treure la seva admiració per Putin, el seu malestar amb Rajoy, clar, la seva gratitud a Zapatero, la seva negativa a reconèixer la independència de Catalunya, i molt més. Tot amb aire d'autenticitat, diu, amb intel·ligència molt o poca, però res d'artificial. Ara ja veurem que estan anunciant que tindran el senyor Zapatero i a... I aquí era l'altre que tindria també. El Artur Mas.
Artur.
Artur Mas.
No, Artur, que sembles estranger.
Artur Mas. Doncs pues els tindran el... Veurem a veure el que s'expliquen uns i els altres, perquè aquí s'estira la pilota. És com un partit de tennis. Ara la pilota cap a tu i ara cap a mi. Doncs bé, parlant de la... lo del medicament, diu el senyor Colli-Gelabert que recorda les seves estades també, que està fet de bicicletes i canals, que tots hem vist que... Té molts de canals, no? Per terra firma, desenes de milers de ciutadans prenen cada dia les seves bicicletes, que algunes són robades i després les tiren als canals. O sigui que... Per cert, l'altre dia diu que el Vendrell van agafar un que anava amb bicicleta, la policia va veure que posava bici en Barcelona, clar, no és normal que tu vagis amb una bicicleta del bici de Barcelona pel Vendrell. I resulta que l'havia robada, clar.
Sí, clar.
Sí, que ell deia que no, que era seva, però... que em va contar un veí també que diu que al port de Barcelona tenien un contenedor per ficar-lo per no sé quin país, i diu, quan li va dir, diu, el pots obrir? No, és que obre'l. I portava tot ple de bicicletes del vicin. Diu, aquestes bicicletes, diu, no, les he comprat. Diu, on? Diu, les vaig comprar, però bueno, on?
Sí.
Diu, sí, però tu no veus que són de Barcelona?
El Wallapop.
Sí, sí. Jo no sé la gent com diu tantes mentides, però bueno, si ho posa ben clar. però bueno.
Sí, no.
Diu que cada any es netegen 100 quilòmetres de canals que tenen aquesta Venècia del Norte i recuperen cents de bicicletes. Clar, si tothom les tira allà quan ja se les fet servir... Doncs
mare meva.
És com si a Barcelona tu la fas servir i la tires al port.
Sí, clar.
Quan fas una neteja allà on hi ha les golondrines, doncs trobaràs 500, potser. Diu que des del seu hotel es podia accedir a un parc amb una porta i a l'embarcadero per una altra, i des de la finestra veia com més de 2.800 cases flotants en les que viu gent tot l'any sobre l'aigua. Aquesta ciutat, amb 35 museus, 350 llibreries, s'ha portat l'Agència del Medicament. Haurien de negociar que almenys ens deixessin la secció d'analgèsics per al factor de risc per al dolor de cap que ha ocupat el procés amb tants anys. Ja veurem,
ja veurem
si tindrem totes aquestes analgèsics o no. Que parlant de llibres i coses d'aquestes, diu que els editors aposten per los audiolibros. Ho havia sentit a dir.
Diu,
transconstata el seu èxit en el mercat anglosajón i escandinav, dos grans plataformes tenen previst potenciar en Espanya l'audiolibro. Una d'elles és l'empresa sueca Storytel, cuyo objetivo és treure en breu 400 títols amb la intenció de que aviat siguin 1.000 anuals. Per altre costat, es troba Audible, que perteneix a Amazon i encara no ha precisat les detalls de la seva expansió en el nostre país. Convertir una obra d'unes 300 pàgines en audiolibro comporta una inversió d'uns 3.000 euros.
Suposo que no està malament, està
suposo
malament.
Que és per llegir-la, perquè si l'has de comprar, gastar-te 3.000 euros... Que, per cert, ahir quan sentia la bibliotecària, la Cristina Serrano, que parlava d'una novetat que havia arribat a la biblioteca, 4321, em va agafar en aquell moment... Mira, si m'haguessis vist com reia, però...
Per què?
A làgrima suelta. Perquè estava baixant la vitro, 4321. Mira, saps aquella coincidència?
Sí.
Mare meva, mira, diu el meu home, què et passa? Dic, mira, si t'ho explico, no t'ho acabes de creure. Dic, que m'ha anat seguint els passos ella, 4, 3, 2, 1. Clar, ja tens el 0, no? Però bueno. Diu, l'exercici de llegir. Diu, llegir és un sano ejercicio mental, però si el domini de la societat audiovisual ja limita la seva pràctica, ara la lectura es veu encara més amenaçada per la dedicació a les activitats digitals d'on es llegeix poc i de manera fragmentada. Clar, tu saps que llegir qualsevol cosa a internet, a l'ordinador, doncs clar, la ment diu que fa un exercici físic per al cos. I diu que el que no pot anotar és que la invasió de la televisió ni d'internet delegaria algun dia a una posició secundària a l'hàbit milionari de llegir. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en els últims 7 anys ha augmentat el temps mitjà diari dedicat a activitats informàtiques, a les redes socials, navegar per internet, jocs informàtics, i a la vegada ha disminuït el temps dedicat a la lectura.
Clar, mira.
Diu que la societat audiovisual actual promou cada vegada menys aquesta activitat, que a més d'implicar gaudir d'un passatemps, favoreix la concentració i hasta la empatia, i ajuda a prevenir la degeneració cognitiva. També ens parla que diu que hi ha un hemisferi que quan tu llegeixes se'n va tot cap a una banda, i clar, et quedes com si no en tinguessis res.
Sí, que... Ui, que bé, no?
Sí, clar. Diu que el neuròleg portuguès va deixar constància de les diferències anatòmiques cerebrals en altres dels seus estudis. Hi ha més matèria gris en el cap d'una persona lectora que en la d'una que no llegeix.
Molt bé.
O sigui que els neuròlegs recomanen llegir com a mètode preventiu.
És que clar, que hauríem nosaltres... de llegir més del que llegim, això està clar.
hem de llegir. I tot coneixem l'isla de Santa Helena, no? Per el...
Ah, dic, jo no hi he anat.
Jo tampoc. Però, bueno, la història ens parla de Napoleón, no? Que va estar confinat a Santa Helena. O jo estic equivocada, no ho sé, potser sí. I diu que fins al passat 14 d'octubre el vaixell era l'únic transport amb què es podia arribar a l'isla de Santa Helena, que forma part del territori britànic d'ultramar i és coneguda pel seu lloc perquè es va confinar a Napoleón. 4.500 habitants d'aquest enclave portaven dècades reclamant tenir un aeroport i, al fin, s'han vist complir el seu somni. Encara que, per ara, la infraestructura que la premsa britànica qualificó com un aeroport més inútil del món, imagina't, solo recibe un vuelo semanal, el de la companyia sud-africana Aer Lingus, que une Johannesburgo con Santa Helena. M'has de dir què fan de Santa Helena a Johannesburgo, no? I de Johannesburgo.
No ho sé, què fan?
Ai, mare meva. Els acudits.
Vinga, va. acabarem amb acudits.
El xiste, bueno, l'acudit és un misteri psicològic. Diu, no m'estranya que dos dels genis del segle passat, Bergson i Freud, van pretendre desvelar-ho. Los muchos programas para escribir relatos cortos, pero una novela de éxito en todo un reto. Diu que van preguntar a un escritor cuáles eran los ingredientes necesarios para conseguirlo y respondió: deben tener un ambiente aristocrático, sexo, intriga y un toque religioso para darle profundidad. Ah, y con estos datos, el ordenador escribió el siguiente texto. Dios mío, toque religioso. Dijo la duquesa, aristocracia. Estoy embarazada, sexo. ¿Quién será el padre? Intriga, ¿la? Té les quatre paraules i conté les quatre frases que li havien demanat que tingués, no? Més exacte no podia ser. Le vendo un cotxe. Diu, ¿para qué quiero un cotxe vendado?
Bueno, sí.
Això. I clar, diu que Chúmez, abans no creiem res, ara ni això. Gila, oiga, és la guerra, que si podem anar a escollir la bada del canó que tirem ahir, perquè tenim només una. Clar, l'altra només volia... A veure si li tornaven, no? Perquè si no, de guerra res. Diu, però és una incruència que de repente ens descobreixi un sentit nou i amb freqüència veritable i escandalós. L'acudit provoca sempre una sorpresa, però perquè el considerem graciós i no una tonteria? Possiblement perquè sabem que qui ho diu no sap el que diu. No ens reiem de la mateixa manera d'una equivocació real que d'una equivocació contada. Bergson comparava un acudit amb una caixa de sorpreses. Y me chote toda la razón. Dice, al amputado de los dos brazos le han dejado un chaleco para toda su vida. Diu, mereixia ser escreixat i, sin canvi, si no som la víctima, pues en raïm, clar. Quan diuen aquestes coses, ara per al Facebook, per internet, aquests tuits que està fent la gent, quan, per exemple, fa poc va morir el Torero, ara en la mort del José Manuel Maza, o sigui, són tuits que no tenen sentit de ser, però bueno, la gent els hi troba gràcia, mira, i els fiquen. Diu que el més divertit és el xiste i su relació con el inconsciente. Quan era vell i més piadós va escriure un deliciós article sobre el sentit de l'humor. Va descobrir que el xistós sol ser un pelma que no té sentit de l'humor. Que, per cert, jo allà en tinc un que cada vegada...
Tens un què?
Un veí que cada vegada que m'agafa...
T'explica acudits?
Mare meva, però... Estira mitja... Tu saps el xiliquito de la calzada que en Pau Descanse que estirava 3 hores per fer un acudit? Doncs pues aquest 33, mare meva... I diu, com a exemple, contava el següent. Un condonat amor camina del patíbulo, pregunta a su guardián, oiga, ¿qué día es hoy? Dice, lunes. Pues sí que empiezo bien la semana. Sí, el pobre home tenia tota la raó. Sí. Començava molt malament, però bueno, no podia fer una altra cosa.
Eh? No, clar que no.
Li tocava aquell dia fer en el patíbul, pues començava bé, clar que començava bé. Diu, nunca hizo rico al hombre el dinero, porque solamente sirve para aumentar la codicia. Lo que vam dir l'altre dia, el lladre, en vol més. Mira, aquest farmacèutic de Reus ara. Necessitava fer el que ha fet?
No ho sabem, la situació no la coneixem, no?
No ho sé, noia, però escolta'm, jugava amb la salut de la gent també, eh? Encara que fossin gent gran, no ho sé. I a més, a sobre, tenint al voltant els veïns que són clients de tota la vida, clients sí, entre cometes, no? Però bueno...
Maco no és el que ha fet.
No és maco. L'altre dia va haver-hi un banc de sang aquí a Roda, no?, que el van fer la Rosa Córdoba, al Casal d'Avis, i aquí ens parla dels bancs de sang. Diu, la idea de crear una reserva de sang humana dedicada a transfusions va ser del professor rus Sergei Shcherbakov. Judin, l'any 1931. Anteriorment, pionero en les transfusions de sang de cadàvers, encara calents i a persones vives. Va ser tot un èxit. I només 5 anys després, a la URSS, hi havia 65 bancs grans i 500 delegacions locals, encara que el término banco de sangre no lo va acuñar ell, sinó Bernard Fantus, de Chicago, tras crear el primer als Estats Units l'any 1936.
Per cert, que dius això, que les reserves de sang estaven baixetes, eh?
Estaven baixetes.
Així que qui pugui donar sang, que ho faci, eh?
Des de les zones sempre s'ha de demanar el que pugui fer, anar bé per
tothom.
Però
ara estan baixes. Sí. Juan, i marxem.
Bueno, pues dice, ten claro lo que quieres y ve por ello. No importa lo grande que sea el mundo, porque si vols una cosa, la vas a buscar, la trobaràs.
I llavors diuen, el mundo es un pañuelo.
Un pañuelo, sí que és veritat. Jo tinc una anècdota que te l'explicaré. Vaig anar a l'Expo de Sevilla i em vaig trobar amb un veí de Roda que feia que no el veia i allà me'l vaig trobar.
Doncs fixa't tu.
I a la cua.
I parlant de pañuelos, també cuida't el refredat, eh?
Sí, moltes gràcies. Adéu. Igualment a tothom.